Es pot dissenyar i fer efectiu un model no militaritzat de seguretat i defensa? Aquesta és la pregunta que formula el Centre Adelàs d'Estudis per la Pau i la Unipau aquest dijous a la Casa de Cultura en un debat obert. Per obtenir algunes propostes i respostes al respecte, en parlem amb el coordinador del Centre Adelàs, en Jordi Calvo. Jordi, gràcies per atendre els micròfons de la Ràdio Municipal.
Hola, gràcies a vosaltres.
La pregunta obligada, és possible un país sense exèrcit? Vosaltres dieu que sí, però com llanceu aquest missatge i sobretot com convenceu a les persones?
Sí, doncs mira, nosaltres fem un anàlisi, jo crec que bastant ben estructurat, i t'ho podria dir. Una, perquè fem un anàlisi més des de la política. I des de la política veiem si hi ha amenaces a la seguretat que requereixin pues, que necessitem un exèrcit per a defendre-nos d'aquestes amenaces. Si mirem les amenaces que hi ha, el terrorisme, els ciberatacs, el crim organitzat, catàstrofes naturals, al final les amenaces són aquestes, perquè una invasió d'un altre país a Catalunya o alguna cosa així no entra en el cap de ningú, però de ningú, ni dels militars. O sigui que, front a aquestes amenaces, no hi ha pràcticament tampoc ningú que pugui defendre que requereix una defensa militar a l'estil tradicional. Pues, avions de guerra, vaixells de guerra, blindats, tancs, míssils, bombes, morters, totes aquestes coses. Nosaltres el que diem és, això ja no quadra en el món actual, per sort, i en el lloc on està Catalunya també. Doncs, com no fa falta, anem a fer una altra cosa, anem a pensar en una seguretat més basada pues, en la ciutadania, seguretat humana, que a més és el que proposa Nacions Unides, no ho proposem nosaltres, que tampoc és una idea que ja porta temps en Nacions Unides. I és veritat que bueno, podem tenir pues, policia, podem tenir protecció civil, bombers, seguretat basada també en la salut, en l'educació, en l'accés, seguretat alimentària, seguretat de moltes maneres, que al final és el que ens fa sentir bé i segurs en el món, i aquest enfoc és l'enfoc alternatiu que nosaltres proposaríem.
I creieu que la societat és prou madura com per fer aquest pas i tenir en compte que no tenim exèrcit, podem mirar endavant i la meva sensació de seguretat està garantida?
Bueno, el que hem de fer és aprendre, a millor pues, hem de formar-nos o educar-nos, a més en la realitat, no ens hem d'educar en res raro. Simplement és la realitat. Si fem un anàlisi de les relacions internacionals, és que no cap. Ara que un país vagi a atacar a un altre fora del seu àmbit, més o menys, el que està passant en altres llocs és una cosa molt diferent a l'àmbit en el que es troba Catalunya. Així que simplement jo crec que amb una bona comunicació i la gent, doncs simplement canvien de paradigma, entenent que les coses es poden fer d'una altra manera i que la seguretat seria la mateixa o més, perquè si no tinguéssim exèrcit i simplement gestionem la seguretat com es fa ara, perquè ara mateix n'hi ha un exèrcit, però no està fent res per la nostra seguretat, no està fent res. A més, el que pot generar és amenaces noves, perquè clar, està atacant a una gent en un altre lloc del món que, mira, en un moment donat s'enfaden uns, senten agravis, senten bueno, que tenen un enemic, algú ha vingut aquí a invadir-los, a amenaçar-los. I en un futur, què passa? Pues que hi ha terrorisme, que busquen aquells, els de la foto de les Açores, terrorisme, que busquen els que potser podien ser els responsables. I és per això jo crec que en gran part que hem tingut atacs en Londres o en Madrid o en Nova York, aquests terroristes, pot ser per aquesta actitud ofensiva i violenta envers els demés. O sigui que jo crec que podíem evitar aquests atacs des de fora fent això i a més una cosa important també, podríem utilitzar aquests 3.000 o 4.000 milions d'euros cada any per a una despesa social molt necessària.
Parles de la despesa de l'Estat espanyol en despesa militar i de com això podria revertir socialment en positiu. Però és que, per exemple, parles d'aquesta fórmula de seguretat obviant l'exèrcit, però, ostres, venim d'un aniversari de l'11M, tenim encara la retina als atemptats de Charlie Hebdo, el concepte més immediat de proximitat geogràfica, difícil introduir aquest missatge quan a vegades hem tingut aquesta sensació de desprotecció per a la vora.
Sí, però no parlem de no protegir-nos i de no estar segurs i de no treballar la seguretat. No, s'ha de treballar la seguretat, per supost, i moltíssim. I potser s'ha d'invertir més en seguretat, però d'una manera més àmplia. El que el que hem de dir és que l'exèrcit no està tenint una cap responsabilitat rellevant sobre els atacs terroristes. Qui s'encarrega d'això qui és? Ja ho sabem. Intel·ligència, policia, mediació i també acords polítics i socials. O sigui que l'exèrcit no té res a fer amb les amenaces que ara hi ha i que segurament hi haurà en un futur. De fet, vaig anar a una conferència d'un expert que es diu Paul Collier, que és un expert bastant influent i considerat conservador en el món, i va assegurar, i ho va dir davant de tots a Barcelona, va estar convidat, que en el món hem arribat a un punt en el que, diguem-ne, que culturalment en quant a política, ja no forma part de les relacions internacionals, de com es fan les coses, fer la guerra. O sigui, atacar per aconseguir un objectiu ja no s'accepta que tu te'n vas ara. Dius, és que mira, jo vull cobrir, aconseguir els recursos de no sé on i vaig allà i atac. No, és veritat que es fa, però no està ben acceptat. I a més, qui ho fa una mica, i que cada vegada menys, per sort, és els Estats Units i l'OTAN. Qui fa allò d'allà anar a l'altra part del món a fer la guerra, diguem-ne, per aconseguir alguna cosa. I moltes vegades beneficis econòmics. O sigui que ja no forma part de la política, per sort, diguem-ne que hem evolucionat com a la humanitat en si ha evolucionat, i ara pues, el que hem de fer és construir alguna cosa i sabem que estem en un paradigma nou i que n'hi ha amenaces de la seguretat i tant, però que se poden treballar d'altres maneres.
I en una Catalunya independent, com es treballa aquest escenari? Com es fabrica un estat amb un protocol de defensa que salti i que no necessiti un exèrcit?
Bueno, pues es pot fer com potser alguns estats petits que el que fan és treballar molt més la política i la diplomàcia i els acords. Catalunya on està? Entre França, Andorra, que és del costat, Espanya, Itàlia, el mar, pues necessitarà gestionar tot això i necessitarà pues, tenir una bona relació amb el seu veí del nord, que és França, amb el veí d'Espanya i amb tothom. I això és el que s'està fent ara. O sigui, Espanya està fent això. I Espanya, per veure que si tingués amenaça Espanya, també, Espanya diuen que hi ha l'amenaça del Marroc, no? De l'Al-Andalus i tot això. Jo dic, home, si el Marroc és una amenaça, o sigui, és realment un enemic, per què cada any li estem venent armes nosaltres, els francesos, els estadounidens i tots al Marroc, si són els nostres aliats? És a dir, és una incongruència, això mostra que són aliats també. Simplement forma part de lo mateix i això és pues, una cosa històrica que s'utilitza per a justificar pues, bé, ojo, que estan ahí molt a prop i que vindran a recuperar l'Al-Andalus i tot això. No funciona així. I Catalunya, a més, ja li queda una mica més lluny. O sigui que seria més fàcil de gestionar tot això. Jo crec que és un treball intensiu en diplomàcia i en relacions internacionals com es fa, però a mi una mica més. I també, perquè no, es pot decidir ser un país neutral en el món i un país de promoció de la pau. Podria ser com altres països fan puntualment, conferències de pau, participar en processos de pau en el món, com a Noruega ho fa a Colòmbia, o altres països, no? I, bueno, pues, tindre un rol molt important, molt rellevant i molt de crear-te amistat i una relació propera amb altres països del món i amb totes les diversitats del món, simplement per estar d'una manera activa, però no diguem, mira, jo és que tinc no sé quants vaixells de guerra, no sé quants míssils apuntant-te cap a tu, cap allà. Clar, la relació seria molt diferent. I això jo crec que donaria un estat diferent, molt diferent, i que segurament aconseguiria estalviar-se, tenir un exèrcit i viure molt, molt probablement en pau i amb molta més seguretat.
És anacrònic, llavors, l'exèrcit, realment?
Sí, aquesta és la definició. És algo que ve d'antic. I que, bueno, com ja ha existit sempre, pues ningú s'atreveix a tocar-lo. I clar, és que tocar un exèrcit és molt complicat, perquè quan ja existeix, a veure qui s'enfronta a l'exèrcit. Qui li diu, no, ara vosaltres tots al carrer, i a més no us comprem les armes, i bueno, clar, l'exèrcit és un poder fàctic en un país. I quan arriba al poder, algun govern ha de negociar amb tots, amb l'església, amb l'exèrcit i amb la societat civil, a qui sigui. I clar, l'exèrcit per si mateixa no s'autodissoldrà a si mateix. S'ha de convèncer, s'ha de parlar i s'ha de reconvertir, no s'ha d'eliminar la gent. S'han de dedicar pues, a coses més útils. Ara, de fet, hi ha una part de l'exèrcit que s'està dedicant a apagar focs. Això no és una feina d'un militar, és una feina d'un bomber. Pues, si els militars fan feina de bombers, pues, que siguin bombers, que no siguin militars, i ja està. No? Seria així de senzill.
Doncs Jordi Calvo, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a tu, adeu.